Els Quatre Rius, a Girona FM, amb Said Esbai.
Divendres 24 d'octubre de 2025. Comença la primera meitat dels Quatre Rius. Serà que no ho hem dit vegades i serà que no ho deia l'altre dia la Montse Barderi, però a vegades tinc la sensació de repetir-me. És igual, aquesta tarda, 6:45 de la tarda, començarem el programa especial amb motiu del pregó de Fires i Festes de Sant Narcís 2025. Des del balcó, que no, com no podia ser d'altra manera, per posar-nos cara i veu des de la plaça del Vi. Una plaça del Vi on no hi cap ni una agulla, on hi serem, on us ho explicarem i on riurem una estona, tot fent temps abans d'anar cap a barraques. No podíem parlar de festa, de xerinola, de barraques, de festes majors, de cultura popular, de folklore i d'imaginari col·lectiu sense donar la benvinguda al bo de l'Arnau Vila. Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Com anem?
Home, amb ganes de fer uns frankfurts.
Només uns frankfurts?
Home, un formatge, no ho sé, depèn. Ja, ja ho decidirem.
Un formatge? No, t'ho dic perquè, clar, portem tot el matí i tota la setmana recordant una coneguda marca de patates al forn. Sí. Farcides.
No ho sé, però sí que ho veurà avui. Aquests dies ja, ja en parlarem, ja en parlarem.
Carai.
És que tipen, eh?
Home, sí. No, és la idea, sí. Bueno, clar, sí. És que jo a la cuina d'autor no som gaire amics.
Mira.
O sigui, tu t'ha passat mai, Arnau Vila, ara que hi penso. Quan et porten allò un plat que sembla una safata que és grossa com aquesta taula...
No, que sembla no, que és una safata.
Que és una safata ben grossa, que sembla aquesta taula rodona que tenim
sí,
aquí.
Sí.
I de cop i volta al mig i veus una taqueta, allà al mig et diuen, bon profit.
Sí, doncs mira.
Nen, bon xuletón, allà, i deixem les històries.
Les croquetes i aquestes coses que sempre fan festa major.
Et veurem gaire per aquí a Girona aquest cap de setmana o just i necessari?
Just i necessari.
Just i necessari.
Sí, sí. No, no soc massa tampoc allò fidel a barraques, no et pensis.
No, bueno, però una volteta per fires.
Sí, home, la volteta tota de cada any sempre la fem. Sí,
per això,
sí,
vull sí. dir, una miqueta de cotó de sucre. Tu ets gaire de cotó de...
No.
No?
No, jo era molt de les pomes. Les pomes caramelitzades.
Estan molt bones, eh?
Sí, i del coco també.
Ah, sí,
coco, aquests cocos que venen a les fires que, ja, que estan amb aigua tot el dia, doncs amb això, aquests són molt bons també.
Tu te creus que ens hem de fer els tropicals i aquestes històries amb vinagre, vull dir, hem d'agafar i posar allà un
el cotó, saps que no, saps que no m'ha cridat mai l'atenció el cotó a mi?
El cotó de sucre?
No,
jo una vegada, però vaig tenir trauma perquè vaig fer-ne tres queixalades, no em va agradar i anava amb la cosa aquella ben grossa, saps, i no sabia ni on ficar-la. Però bueno, en qualsevol cas, en qualsevol cas, Arnau Vila, si et sembla, és moment de parlar de cinema. I amb la banda sonora del Bosch, com no podia ser d'altra manera, el nostre particular Bruce Springsteen de Girona. Carles Ribas, bon dia i bona hora.
Bon dia, Said, què tal?
I és curiós perquè ha sonat Bruce Springsteen per aquí i de cop i volta... Oriol Mas, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, també.
Això estava fora de guió complet, que l'he vist sí, entrar, sí, sí. S'ha deixat alguna cosa, dic, ah, no, clar, dic, que estem parlant del que toca parlar avui i del que s'hauria de parlar encara molt més, que és que em sembla que per fi ha arribat aquest biopic de Bruce Springsteen.
Deliver Me From Nowhere, sí, sí, per tots els fans d'en Bruce, un biòpic molt esperat. En principi una mica també dubitatius de com podia acabar la cosa, però bé, sembla que les primeres crítiques, les primeres sensacions són bones. Per tant, a més té el vistiplau del Bosch, per tant, crec que anirem bé, crec que anirem bé amb aquesta...
Té el vistiplau,
Sí, sí, sí. De fet, l'actor Jeremy Allen White, que recordem tots, sobretot per la sèrie de The Bear, que té la tasca, doncs, de posar-se en la pell de Bruce Springsteen, en moltes entrevistes ha afirmat que en Bruce sempre estava amb ell, que sempre li donava consells de mira, no, potser no m'imitis tant, o fes així o fes aixàs, i que doncs, gràcies a aquest suport d'en Bruce l'home doncs, s'ha vist més en corda de posar-se en la pell del Bosch. Sí, sí.
Després també parla molt de, de Jeremy Strong, que és, que també el coneixem per Succession, bàsicament, per la sèrie, no? Del paper que fa de John Landau, que és el mànager d'en Bruce de tota la vida, diguéssim, i que es veu que realment ho broda, vull dir que realment, però fins i tot la veu, vull dir que també destaca molt, no? Que comencen a parlar d'Oscars, no? Aquesta pel·lícula pot estar en el llistat dels, dels Oscars, tant per l'actor principal com per l'actor secundari, en aquest cas, com també una miqueta per la pel·lícula, que si és veritat que la deixen bé, bé, ja veurem, veurem, diuen la gent que l'ha vista, no? Que la gent que l'ha vista, que és fan d'en Bruce, per entendre'ns, no? Per fer servir el terme habitual en, aquest, en aquests casos, bé, que diuen que està, que és molt respectuosa amb aquella època, perquè és un biopic, diguéssim, diferent dels habituals, vull dir que la gent no esperi un Bohemian Rhapsody, que la gent no esperi un One Love, diguéssim, no? De Bob Marley, allò més típic i tòpic, sinó, sinó una pel·lícula molt introspectiva i molt diferent.
Correcte, perquè per situar-nos ens posa en el moment en què Bruce Springsteen acaba de treure el The River, s'ha convertit ja podent en el número 1 del món, però sí que ja està a la, la parrilla de sortida, i òbviament la discogràfica Sony el que vol és un altre bombasso. I en aquest moment determinat és quan Bruce decideix, en lloc de treure un disc molt grandiloquent, arrel dels problemes personals que està passant de depressió, i de no saber-se encaixar encara en aquest món, doncs això, que fa com un exercici d'introspecció, i es tanca a casa seva per gravar el disc que ell considera que ha de gravar, que és el Nebraska. Clar, això per al discogràfic no li sembla gaire bé, però aquí és com bé apuntava l'Oriol, apareix la figura d'en John Landau, que recordem que és un dels primers que entre cometes descobreix el Bruce. Diu aquella mítica frase de avui he vist el futur del rock and roll i es diu Bruce Springsteen.
És que li dirigeix la carrera des del Born to Run,
i inclús li soluciona molts problemes que va tenir amb l'antiga discogràfica dels primers discos, de tema de drets d'autor que no li volien donar, i John Landau doncs ha sigut des d'aquest moment com
Sony, i va saltar a...
no, abans era, no recordo,
era CBS, era Sony, sí, que és va acabar sent Sony, o sigui, la mateixa discogràfica però un altre mànager.
I doncs com això, com dèiem, John Landau des d'aquell moment ja es va convertir com una mena de guia mànager espiritual per ell, perquè les coses anessin bé,
li va permetre concentrar-se centralment en la música i oblidar-se de tota la part de discogràfiques, de negociació, de paperassa. D'organització de gires, etc, etc, i es va concentrar en la música, i per tant és el període, diguéssim, on més productiu també a nivell artístic, bueno, que continua produint sempre, no? I ho hem vist ara amb l'últim del Tracks 2, que ha tret discos dels anys 90 que ningú tenia ni idea que existien, i que doncs demostra que també va estar treballant, però aquella època, no? Del 75 al 85, no? Abans del Born in the USA, doncs, que va escriure com un desesperat, per entendre'ns, i ara doncs amb aquest, no, la pel·lícula es veu que això també es trasllada, no? Que va fer aquest Nebraska, que és el primer disco així més diferent, aquest disco més introspectiu i amb un procediment, amb un procés personal, com deia en Carles, molt de problemes també, doncs, de depressió en aquell moment, i que per tant acaba fent un disc que no és el que tenien previst treure, sinó que després ell agafa les cançons, les grava amb la banda, aquestes i 50 cançons més, que acaben sortint amb el Born in the USA, algunes d'elles. Grava moltes cançons, però ell s'acaben quedant amb aquesta primera, no? Això la pel·lícula es veu que ho explica bé, no? Una miqueta, aquesta primera cinta gravada a la seva habitació amb un, amb una gravadora,
molt rudimentari. Però al final, el que dèiem, al final, com a sol dir, va ser un win-win per tots, perquè en Bruce fent això es va com treure certs fantasmes que tenia a sobre, i al final va acabar publicant després Born in the USA, que clar, per la discogràfica va ser,
bueno, clar, un regal, que devia ser
un regal que el va situar ja sí com a número 1 del món total.
I es veu la pel·lícula, diuen els que l'han vista, que ho reflecteix molt bé, que hi ha una bona feina de guió, parteix d'un llibre, no oblidem, o sigui, que és un guió adaptat, no és un guió original.
Sí, una novel·la de Warren Zenz que utilitzen com a punt de partida,
I que per tant, doncs, és un llibre que que diu que han fet amb entrevistes amb molta gent, un llibre molt ben documentat i que la pel·lícula que ho trasllada molt bé.
Sí, recordem que dirigeix Scott Cooper, que és un cineasta que no ha fet grans coses, però sí que repassant la seva filmografia he recordat que l'any 2009 va fer una pel·lícula, un musical, Corazón Rebelde, amb en Jeff Bridges, que li va suposar per en Jeff Bridges l'Oscar al millor actor, amb música de T-Bone Burnett, i que explicava això, com l'ascens i caiguda d'un cantant de country. Pues mira, aquí tenim un referent ja de fa uns anys de com aquest director ha tornat a agafar un protagonista, en aquell cas era ficció, però bé, suposo que li ha servit també d'experiència per fer la pel·lícula.
Tant de bo totes les pel·lícules comentar-les d'aquesta manera, perquè clar, em sembla meravellós. Jo anava a preguntar una cosa: quants concerts de Bruce Springsteen hi ha ara mateix en aquesta taula?
Per la meva banda una vintena, més o menys.
Per la meva banda deuen ser 14 o 15, sí.
Carai, jo t'he de dir una cosa, és que lo del Bruce jo no ho havia vist mai amb ningú, i t'estic parlant, per exemple, uns AC/DC, un Rolling, vull dir, ja sé que és un altre rotllo i tot plegat, però és que jo no havia vist mai a ningú que sumés això, vull dir, que en una mateixa taula en sumin 14, 20...
El fan d'en Bruce és molt fan d'en Bruce.
És molt fan d'en Bruce.
Sí, és molt fidel.
Sí,
vull dir... Bueno, i aviam, en Bruce també ho retorna molt bé, això, perquè, per exemple, Bob Dylan, que està com una cabra, saps què et vull dir? Tampoc et pots plantar un concert del Dylan, però...
La gent que el segui més, que no vol dir que escoltis altres coses, només faltaria. Jo aquí faig un programa de soul, imagina't.
Sí,
imagina. però que evidentment sí que hi ha una certa fidelitat i una certa lleialtat i se li perdona tot i bé.
Sí, perquè a més el que dèiem, no, és que va sigut capaç al llarg de la seva discografia de fer aquests girs bastant inesperats, com era el Nebraska o com als anys 90 va ser el Ghost of Tom Joad, que llavors es foten dintre l'univers de John Steinbeck i de la Gran Depressió nord-americana, que també tothom es va quedar com una mica... Ja no trasbalsat, perquè ja sabies que ho havia fet anteriorment, però bé, ell li agrada molt jugar, sorprendre i no quedar-se només en la faceta d'icona del rock and roll, sinó que és molt més, moltes més coses que això.
Carai. Us anava a dir, tu, Oriol, quan l'aniràs a veure?
Quan torni per aquí, ja veurem quan torna a fer gira, aviam.
No, deia la pel·lícula.
Els concerts, dic, hosti, no ho sé, tu, ja, això ja...
Ostres,
ja ens
sí.
Convocaran.
Ai.
La pel·lícula, quan pugui, no sé, vull intentar anar en versió original, que això, que fan molt poques sessions.
Aquí
en versió
és el
original,
problema, sí, sí.
Molt poques, sí. I això és una llàstima.
Aquí a Girona en faran, en versió original, entenc.
Sí, alguna.
Sí, alguna, però poques.
Sí.
I ja la setmana que ve, i per tant suposo que intentaré...
Si no, haurem de fer un passar del trifó, ja està.
Sí, bueno, clar, i, bueno, això sí. No.
Proveu de fer ràpid,
no t'esperis 20 anys per fer-lo, perquè si no malament rai. Ostres, és que ara saps que m'has fet recordar que l'últim concert del Bruce Springsteen que tu vas anar,
sí,
que jo tenia entrada,
és veritat
que havia d'anar amb tu un cotxe,
és veritat,
però em vaig posar malalt aquella setmana que vaig, collons, vaig estar ingressat a l'hospital amb la via i tot,
sí.
I m'ho vaig estar plantejant d'anar-hi, però clar, si no menjava ni sòlid.
Hi ha la diferència. Carlos o jo, des de l'hospital...
Jo no me n'amago. Jo anava per la foto i, escolta, una foto no valia pas.
No, jo crec que veure-lo un cop a la vida, jo crec que s'ha de fer.
Tocava, sí.
Jo crec que s'ha de fer.
Sí, no cal ser tan exagerat com nosaltres.
No, tu saps.
Però és una experiència que s'ha de fer.
Sí, a mi se m'ha quedat... Igual que és el que et dic, t'he fet un ACDC, t'he fet un Rolling, entre d'altres, vull dir, tinc... Hòstia, la del Bruce, aviam si fot una gira... Ara, home, amb motiu de la... Bueno, és que, no, que en aquest no li cal excusa.
Té 70 quants? 75?
76? Sí, 75 anys, ja. Sí.
Bueno, l'Angus està amb 79 i mira-le, vull dir...
No, ja va fent, però bé...
No t'anava a dir...
Ara porta ja molt temps fent gira, poder...
Ja...
Poder necessitar un descans o tornar a fer material nou, no sé, encara no sabem com...
Aviam.
La part bona del Bruce, jo crec, és que no necessita absolutament cap excusa per muntar una gira.
Exacte.
I per omplir-la tota.
Sí, està claríssim. Sí.
Dir, perquè si no, vosaltres compreu l'entrada.
De fet,
vosaltres
que portem tants de concerts, jo un dia ho parlàvem. Ja començo a estar... M'agradaria ja una sacsejada amb les gires, també alguna cosa una miqueta diferent, ja.
Sí, com per exemple?
No, algun tipus de format, una sacsejada de repertori, una sacsejada de format, per què no? No? Vull dir, no? Portem moltes gires d'estadis, per què no tornar a fer pavellons, per què no tornar a fer... No? Passa que, evidentment, no?
Clar, és que
no, te la jugues de no veure'l després, no?
No,
de no tenir entrada, no? Però però potser hi ha una miqueta la sensació de... ha tret discos nous molt diferents que no els ha presentat en directe,
yeah.
No? I que, com deia en Carles, d'estils molt diferents. Aquest últim Trax 2 té coses completament antagòniques gairebé entre una i altra, no? I a vegades dius, bueno, una gira una miqueta diferent,
és que el públic, que vindria. El públic té un problema, jo crec, i el té molt gros, i és que quan vas a estadis a veure'l, no parlo potser del fidel del Bruce, que hi ha anat mil vegades, però el nou, al final, què busca? Busca
les cançons,
el mateix repertori.
Les cançons de sempre.
Exacte. Sí. Jo vaig anar un Melendi, me'n recordo, fa just un any, que jo deia...
Estàvem parlant de Bruce Springsteen.
Bueno, sí. Mira, m'has tret de la boca. M'estàs comparant a Melendi amb el Boss?
Ni de conya. Ja callo. Ja callo.
Que vam donar per tancada el programa.
No, mira, és igual. És que l'he ficat aquí en calçador. Teniu tota la raó del món. El Boss és el Boss, que sempre continuï sent el Boss, i tant de bo que pugui tornar per aquí, perquè jo tinc ganes de veritat, vull dir, d'anar-hi.
Sí, sí, i bueno, això que dèiem, que l'Oriol comentava, no sabem com anirà la carrera als Oscars. Apuntem que Jeremy Allen White pot tenir opcions com a millor actor, però clar, recordem que també tenim en Timothée Chalamet fent de Bob Dylan. O sigui, que es pot confrontar aquí Bob Dylan amb Bruce Springsteen per millor actor. Qui ho fa millor?
Seria una bona...
Jo crec que si és per votació popular a Yankee, jo crec que tothom ho té molt clar, eh?
No ho sé.
Jo crec que sí, en Dylan... És que Bob Dylan és molt seu, i el Bruce jo crec que és més l'heroi del poble.
Ah, però ara mateix...
Entenc què vull dir. Clar. I en Dylan, en canvi, en Dylan jo crec que sempre ha sigut més excèntric en aquest sentit, vull dir... Un dia, jo recordo, alguna vegada m'ho explicaven, que havia sortit a un concert, em sembla, 40 minuts, perquè no va dir que no li agradava i va marxar. I després te'n sortia en un altre i va agafar i et feia un bis de 3 hores. Vull
sí,
dir, això...
O això que fa de... No diu ni bon dia, res.
Sí, sí, surt, canta i se'n va.
Sí.
Això, clar, això en Bruce...
No, és tot el contrari.
Són estils diferents.
Ah, exacte, són estils diferents, correcte. Diferents. Ara, deixem-ho aquí.
És l'artista del poble.
Ni millor ni pitjor.
L'artista del poble. Vaja, pues...
Va, sí, hi ha més pel·lícules, no? També
sí, no? Sí, no? Cosa més hi haurà.
Però ja fem un parell de punts ràpids,
et sembla? El que vulguis, sí, vull dir, endavant.
No, bueno, sí, exacte.
Oriol Mas, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, jo ja desaparec.
Molt bé. Sí, res, un parell de punts ràpids, perquè no tot és Bruce Springsteen, òbviament. A més, dos apunts molt, molt, molt potents, també, eh? Mm-hmm. Estem parlant de Los Domingos, la pel·lícula de Lauda Ruiz de Azúa, flamant guanyador de la Concha d'Or a Sant Sebastián, i una pel·lícula també de la qual se'n parlarà bastant. Recordem que és aquesta història d'una noia de 7 anys que, de cop i volta, sorprèn a propis estranys, doncs, decidint que es vol fer monja i que es vol tancar en un convent de clausura. Mm-hmm. Per tant, i a partir d'aquí, clar, les reaccions familiars, des de les postures poder més beligerants, a les més intentant entendre per què aquesta noia ha fet aquest pas. Pel·lícula interessant, com dèiem, d'aquesta directora de Cinco Lobitos. Ara té una sèrie a Movistar que es diu Querer, que molt interessant, al voltant de la violència de gènere, molt, molt punyent. I, doncs, pel·lícula tenint en compte aquesta Los Domingos, per si la voleu veure, el Truffaut la fem, per exemple, per tant, podeu venir el Truffaut a veure. I una que l'heu de veure, si la voleu veure al cine, l'heu de veure ja, perquè durarà molt poquet, és el nou Frankenstein de Guillermo del Toro. Perquè recordem que és un producte d'aquests de Netflix que està donant 2 o 3 setmanes als cinemes i després ja
se'n va a plataforma.
Va directe a la plataforma Netflix. Aquesta visió tan particular, que ha volgut fer Guillermo del Toro de la figura de Frankenstein. És curiós, últimament li venen, va començar amb Pinocho, no? I ara Frankenstein, no? Com aquesta mena de relats ancestrals, una mica, no? Donar-los una mica la volta. I aquí, doncs, una mica el que fa, el que juga, és una pel·lícula en la qual confronta el punt de vista del creador amb la de la figura creada. I tenim a Oscar Isaac com a doctor Frankenstein i com a monstre un Jacob Elordi, que òbviament amb tota la parafernàlia que porta és difícilment reconeixible, però bé, per aquests amants de Guillermo del Toro, del fantàstic, per dir-ho d'alguna manera, doncs un gran producte per veure en cinemes i que, com dèiem, aneu ràpids perquè realment saltarà molt aviat de les sales.
Aquesta, i encara tindrem cicle Truffaut.
Sí, continuem el cicle Truffaut. Aquest dilluns ens toca Domicilio Conjugal, que no deixa de ser una d'aquelles sèrie de pel·lícules que va fer Truffaut amb l'actor Jean-Pierre Léo i al voltant del personatge d'Antoine Donnel, que és el nen dels 400 cops que s'escapa del reformatori. I a partir d'aquí, a Trifó, de tant en tant, li va fer la gràcia d'anar a fer un seguiment d'aquest personatge al llarg de la seva vida, a veure com li anava la vida. Òbviament, sempre agafava el mateix actor, Jean-Pierre Réau, i per tant, veies també l'evolució física del personatge, clar, òbviament. I aquí, a Domicilio Conyugal, ens trobem amb el personatge doncs, que decideix viure en parella i casar-se. I a partir d'aquí, és una miqueta explicar les dificultats de la relació de parella a través d'aquesta pel·lícula, per tant, un Trifó també interessant per qui vulgui.
I ara cap a Valladolid?
Sí.
Quan hi marxeu?
Dimarts. Sí.
Dimarts ja?
Sí, sí.
Teniu lloc? Puc venir?
Oh, l'Ave, ves a regalar a dalt.
Hòstia, no, si ja entrem amb aves i hòsties, sí, sí. No em deixaran passar pel control, segurament.
Ganes de veure ja totes aquestes noves pel·lis que quantes, es proposaran.
Quantes pel·lícules creus que veuràs tu els dies de Valladolid?
No ho sé, en Jep segur que més que jo.
Sí?
Sí. Sí, sí, ell més que jo no tinc tanta...
tant d'aguante,
tanta no tirada. Però en veurem, sí, sí, ja us explicarem, òbviament.
Sí, per tant, divendres que ve no, eh?
No, divendres que ve no, l'altre. Però el proper ja us explicarem la collita que hi ha hagut. El festival, que recordem, a la secció oficial, i això és important dir-ho, comptarà amb la nova pel·lícula de Pere Vilà, el cineasta gironí.
Sí, correcte.
Quan el riu esdevé el mar, una pel·lícula que ja va aconseguir a Carlo Vivari el premi a millor actor per Àlex Brendemühl, i que a Valladolid, doncs, això és digne de celebrar i denunciar que un cineasta gironí està a la secció oficial del festival.
Totalment.
I que, doncs, això, que desitgem que molta sort, hi ha molta competència aquest any, perquè es celebren els 70 anys de la Seminci i han volgut fer com un superfestival, però bé, aquí estem, i que donant-li tot el suport del món per veure si cau algun premi, i tant de volar el gros, l'espigador.
Doncs endavant amb tot, felices festes i fires, si és que pots, de Sant Narcís en algun moment, i si no, que visca tu, que visca el cinema, i que visca el Bos.
Exacte, visca en Bruce.
Dissabte 25 d'octubre, vine a gaudir de les Fires de Sant Narcís de Girona i passa a visitar-nos. T'esperem. Generalitat de Catalunya. Més informació a gent.cat/gironès. El govern de tothom.
Ets una empresa jove i necessites finançament pel teu projecte innovador? A Girona, Innovat té suport. Sol·licita el teu préstec en unes condicions avantatjoses. Consulta les bases de la convocatòria a girona.cat/innovació. Ajuntament de Girona, Institut Català de Finances.
Del 24 d'octubre al 2 de novembre arriben les Fires de Sant Narcís a Girona. Viu la cultura popular, la música en directe, les arts escèniques i les fires.
No et perdis el pregó, els gegants i capgrossos, les sardanes o els castellers i els concerts a la copa.
Consulta el programa a girona.cat/firesdegirona i segueix l'actualitat de la festa a Instagram @firesdegirona i @girona_cat.
Descobreix Girona com mai abans ho havies fet. Els Quatre Rius, amb Saïd Esbai. Entrevistes, gent, cultura, històries. Girona pren la veu. Al 92.7 FM, a les plataformes i a les nostres xarxes socials. Girona FM. La teva ràdio. La gironina.
D'on ressona la campana, el sac de jocs del Pau Regincós. Bon dia i bona hora.
Bon dia, aquí estem.
Avui ja et dic, campaneta, t'ho dic perquè tenim un ding.
Ding, ding, ding. Vinga, i va. Descarta, vale? El joc es diu Ding, d'en Casper Lab, un joc que ens porta SD Games, una versió, joc de cartes, senzill, caixa petita, i és un joc que tothom que hi juga diu, ostres, aquest és com l'Uno, no? Perquè sí, és com l'Uno, el joc ja fa la conya que és com l'Uno, però només a nivell de mecàniques de típic joc de cartes que t'has de descartar cartes, aprofitant que has de jugar el mateix número o el mateix color de la carta anterior.
Val.
A partir d'aquí, la semblança amb l'1 és aquesta. Val? Qui hagi jugat molt a l'1, aquest joc li pot interessar, perquè és semblant, et dona aquella sensació de dir, ostres, sí, és com l'1, però té un afegit, que és el que us explicaré. Val? Mm-hmm. El joc es diu Dink perquè té aquest afegit de que mentre jugues, algú pot cantar Dink, colar-se en el torn d'un altre jugador i gastar una de les cartes que tens a la mà. Llavors, comencem. Tens diferents cartes. Hi ha 81 cartes en el joc, 9 de cada color i 9 quantitat. No, per 9, 81. Mm-hmm. A partir d'aquí, barreges bé les cartes i en reparteixes 8 a cada participant. És un joc que poden jugar de 2 a 7 persones a partir de 8 anys.
Val.
Per tant, si juntem 7 persones al voltant de la taula, és un èxit, perquè tens molta gent jugant al mateix lloc, joc. És un joc molt fàcil, els torns s'acaben molt ràpidament i és això que diguem, hi ha molta interacció de colar-te i encara que no sigui el teu torn, buscar, intentar jugar les cartes. Objectiu del joc, quedar-te sense cartes. Comencem tots amb 8 cartes, girem la primera carta i aquí li toca en sentit horari, val? Uh-huh. Ha de jugar, en aquest cas tinc un número 5 de color marró, doncs he de jugar una carta marró o un número 5. Si tinc la mala sort de que no en tinc cap, passo el torn agafant una carta de la pila,
val.
I ja està, i li toca el següent, val? Però el següent té una marró, posa la marró i sense fer cas el que diu al mig, val? Fins ara estem jugant l'un normal, números i colors,
sí.
Però si t'hi fixes, les cartes en el centre i tenen un text en aquest bocat, en aquest símbol, i has d'anar llegint totes les que tens tu per intentar fer el que et diu la carta, no? Uh-huh. Exemples, doncs, per exemple, si algú s'estira, vale? Si algú agafa i s'estira perquè va anar a dormir tard i té son i s'estira, i tu veus que algú s'estira, tu fas ding, 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 val? I et coles i dius, t'has estirat, pum, he jugat aquesta carta, encara que no sigui el teu torn, he gastat la carta perquè algú s'ha estirat, vale? O estem allò sopant i tal, algú veu alguna cosa, doncs, has fet un glob amb el teu got, pum, ding, 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 i jugues la carta dient que algú ha fet això. O algú s'ha aixecat per anar al lavabo un moment, has anat al lavabo, doncs jugo la carta d'anar al lavabo. Uh-huh. Hi ha cartes que diu si algú ha jugat una carta negra, tot, ding, ding, ha jugat una carta negra. Algú ha comentat, veus, el joc 1, bum, doncs ja està, ja ha sortit el joc. O algú juga una carta amb dos números més que la carta anterior. Si hi ha un 2 i algú juga un 4, dius, ha jugat un 4 que és dos més de l'anterior. Doncs ding, 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 ding. Tot això enmig dels torns. Què passa? Que la gent calla molts cops perquè no vol dir res, perquè hi ha qui diu alguna cosa, qui parla del temps, qui fa una pregunta, qui diu què, o qui diu quina hora és, o, saps? Coses aquestes que si no parles intentaràs no ser tu que desencadeni que algú jugui la carta gratis.
Ara m'he imaginat com seria la taula amb els meus amics, amb els que a vegades jugo al pòquer i aquestes coses, o al Catan, i jo m'imagino allò, la taula final de l'Europea en Poker Tour, o sigui, tothom allà com pedres,
sí, sí,
quiet, tothom sense dir res, llavors, sense moure't pràcticament i tirant les cartes en silenci
número,
absolut.
Clar, de fet només jugaries al joc base, que és número i color, i si no el tens, passar. Però la gràcia del joc és això, algú es grata, doncs mira, algú s'ha rascat aquí una mica, t'has rascat, algú mira el telèfon, segur que si tens el telèfon allà, algú en algun moment mirarà.
Però llavors, amb lo competitius que som, t'asseguro jo que això costaria,
I llavors la gràcia és primer, prendre't ben bé què pots fer, val? I clar, dius, ostres, aquest com aconsegueixo que faci això, vale? Doncs provocant-li, fent-li preguntes, i clar, quan veus que algú et fa alguna pregunta perquè tu vols que respongui, ja saps allò que dius, com allò de si blanc ni negre, ja no vols parlar perquè dius, merda, la cagaré.
És bona, vull dir, perquè el plantejament és el d'un joc que ja funciona amb èxit.
Correcte.
I a partir d'aquí li està afegint el factor extern,
sí,
d'aquest d'interrelació, d'anem a parlar i d'anem a fer coses, ostres,
o de crear, no? De que l'altre faci una acció, sí, que tu busques, li provoques, dius, i li dones alguna cosa, què m'estàs fent? Què vols
tu,
que faci?
Mira el que t'acabo de passar pel mòbil.
I tu, i ja està, l'ha agafat, sí,
agafat i vinga tu.
Diu, tu què tens aquí, no? Què tinc? Algú fa així. O dius, vols dir que no? No. I tu veus, ha fet,
és bona.
No. Està molt xulo, 8 cartes, en un moment algú acaba, vinga, següent ronda, tornem a repartir 8 cartes i fas partides una darrere l'altra d'aquelles que no acaben mai.
Tant. Doncs mira,
ding. Ding, ding.
Pau Reginkos, moltíssimes gràcies, un dia més.
I la pròxima.
L'actualitat en 180 segons. Cada hora en punt arriba l'actualitat concreta i directa de la ciutat i del país. Tot el que passa a Girona i Catalunya, concentrat en 3 minuts als butlletins informatius horaris. A Girona FM, la gironina.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80,
Escolta Girona FM els matins de diumenges de 10 a 12 i els dissabtes també de 10 a 12, però de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 10 a 12 del matí, dissabtes de 10 a 12 de la nit, aquí a Girona FM 92.7 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Entra al Jardí de l'Ànima, el programa sobre benestar, consciència i transformació personal de Girona FM, amb Imma Garolera, Afra Quintanas i Lavínia Martorano. Cada dues setmanes, els dimecres de 3 a 4 de la tarda. I quan vulguis, en podcast, a gironafm.cat.
Garcia i Terribas Associats, el programa que et convida a explorar la realitat cultural de Girona. Amb Pere Garcia i Guillem Terribas, explorem el món del cinema, la música, el teatre i els llibres. Un viatge apassionant pel teixit cultural gironí. Cada divendres a les 3 de la tarda i dissabtes a les 11 del matí, obre la finestra cultural de la nostra ciutat. Girona FM, la teva ràdio. La Gironina.
El més clàssic i el més actual del soul, cada dos divendres a les 10 de la nit, al 92.7 de la FM. I en podcast a gironafm.cat. La Càpsula, el programa dedicat a la música soul, amb Oriol Mas.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir: no agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.
I et deixo aquí sobre un pobre llit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs, si tens gana vols aigua tu mateix, pots fer com si fossis a casa.
La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un 5, fer un 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res, només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I amb una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
Ell va dir que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol. Després què? Després tot això acaba siguent un rotllo patatero.
Em va convidar a fumar, i en un plano seqüència una frase magistral: una dona és una dona, no et preocupis, tant se val.
Vaig mirar-la i a l'hora de marxar ell em va fer un petó que encara no sé interpretar.
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho,
Ona FM. Ona FM. 92.7 FM, la ràdio de Girona. Girona FM.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Girona FM els matins de diumenges de 10 a 12 i els dissabtes també de 10 a 12, però de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 10 a 12 del matí, dissabtes de 10 a 12 de la nit. Aquí a Girona FM 92.7 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Aquest dissabte 25 d'octubre vine a gaudir de les Fires de Sant Narcís de Girona i passa a visitar-nos. T'esperem. Generalitat de Catalunya. Més informació a gent.cat/gironès. El govern de tothom.
Ets una empresa jove i necessites finançament pel teu projecte innovador? A Girona, Innovat té suport. Sol·licita el teu préstec en unes condicions avantatjoses. Consulta les bases de la convocatòria a girona.cat/innovació. Ajuntament de Girona, Institut Català de Finances.
Entra al Jardí de l'Ànima, el programa sobre benestar, consciència i transformació personal de Girona FM, amb Imma Garolera, Afra Quintanas i Lavínia Martorano. Cada dues setmanes, els dimecres de 3 a 4 de la tarda. I quan vulguis, en podcast, a gironafm.cat.
Garcia i Terribas Associats, el programa que et convida a explorar la realitat cultural de Girona. Amb Pere Garcia i Guillem Terribas, explorem el món del cinema, la música, el teatre i els llibres. Un viatge apassionant pel teixit cultural gironí. Cada divendres a les 3 de la tarda i dissabtes a les 11 del matí, obre la finestra cultural de la nostra ciutat. Girona FM, la teva ràdio, la gironina. Yeah, yeah.
Pues de motomamis va la cosa. Toca Amor en sintonia per tancar aquest divendres 24 d'octubre. La primera part, que a la tarda ja ho hem dit mil vegades que estarem des dels balcons de la plaça del Vi. Amor en sintonia. Clàudia Ramírez, bon dia i bona hora i ben tornada.
Bon dia, com esteu?
Bé, dona, bé, tu què tal? Molta feina, també.
Molta feina, molta feina. I a partir d'ara Amor en sintonia us portarà casos reals de, a través de les meves consultes i de persones que m'envien per Instagram preguntes perquè bueno, es porti aquí a la ràdio i en parlem.
Que bé. No, t'ho dic perquè ja n'estic cansat de parlar de mi, llavors així...
No, tu sempre és un exemple, més tu i jo, no? De les nostres històries, també.
El que passa és que el teu està ple de llum i el meu ple de foscor, però bueno,
no, home, no, dins la foscor la llum, segur.
Sempre hi és, no? En qualsevol cas, avui hi ha un cas pràctic i, vaja, jo crec que el tema també és bastant revelador i em sembla que estarà molt bé també que l'aclarim una miqueta. Llegeixo textualment. Què fer quan la teva parella invalida les teves emocions?
Sí, us porto un cas. Entro en matèria, vale, d'una dona que me fa la següent consulta. Clàudia, l'altre dia vaig tenir una discussió amb la meva parella a causa d'unes trucades que vaig veure a una altra noia que no tenia per què fer. Al veure que en un principi em negava aquesta situació, vaig començar a sentir que m'entrava un atac d'ansietat. La resposta de la meva parella va ser de rebuig al veure que jo estava alterada. I en compte de donar-me suport, va demostrar-me rebuig i amb frases com "això que estàs fent és un teatre, és una exageració, què te passa, per què et poses així?" Em va fer sentir molt pitjor. Jo necessitava en aquest moment només una abraçada. En una situació així, què hauria de fer ell per poder sostenir-la emocionalment i no allunyar-se tant, no? També què podria fer jo per gestionar millor aquest moment d'ansietat i estar millor dins de la relació.
Carai.
Quantes vegades hem escoltat precisament aquestes frases que anulen i invaliden les emocions de l'altre? Això passa, és veritat, perquè conec el cas d'aquesta dona. Era la primera vegada que ella sentia ansietat dins de la relació en una discussió i, per tant, era una novetat per ell. Què passa quan no podem gestionar una situació? Quan tu veus a la teva parella en una situació nova que tu no has viscut mai, clar, això també pot comportar un rebuig perquè tu no controles la situació. I això fa que te distanciïs i en comptes de tenir una empatia emocional, simplement les frases típiques són "què estàs fent?", "esto és un show", "què te passa?", no? I evidentment l'altra persona se sent que estan invalidant les seves emocions. Hem de tenir en compte primer que la persona que pateix ansietat necessita seguretat, sobretot en aquest context, i molta paciència, perquè controlar l'ansietat, i depèn de quin grau en aquest moment s'està donant, és molt complexa, no? D'aquí que moltes vegades una persona pot reaccionar en impulsivitat i pot rebre l'altra també. Llavors, l'altre ha de mantenir la calma i donar un espai perquè aquesta persona es pugui expressar. És el més important. De fet, en aquest moment, aquesta persona no necessita solucions immediates, no necessita judicis, només sentir que no està sola o sol, perquè també li pot passar als homes, vull dir, a la parella en si, no?
És que el que veig que és més perillós d'això és que tu no fas l'anàlisi al moment perquè és impossible, i és que com que veus a posteriori, i realment aquesta invalidació no deixa de ser una forma de control.
Exacte, exacte. Bueno, i de por i de desconeixement també, de que si tu mai has viscut una situació en alguna persona propera que ha tingut ansietat, és que no saps com posar-te, quin lloc, què dir-li, no? I si a sobre la teva parella no és empàtica normalment a nivell emocional, com és aquest cas, perquè ja m'ha explicat altres situacions, pues més difícil per ell. Què li aconsello a ell? Sobretot, parla amb la teva parella, parla amb ella i pregunta-li què necessita en aquests moments, perquè potser li pot tornar a passar, i és necessari que estiguis en presència. I en presència vol dir només que estiguis aquí. No és tant què li has de dir, o si no te surt fer-li una abraçada, doncs simplement no te'n vagis, no? Perquè això és un rebuig a aquestes emocions que ella està patint en aquest moment. La presència és molt important en una situació així, no? I després sempre preguntar. Ella ja, evidentment, en aquesta situació vol que rebre carinyo, però jo sempre preguntaria: oye, ¿necesitas que te faci una abraçada? O no sé com tractar-te en aquest moment, m'estic posant jo també nerviós, per exemple, no sé com tractar-te, què vols que faci? És molt diferent a jo donar por fet que això que tu estàs fent és un teatre o és un xou, no? I a ella jo li aconsello també que sobretot comenci a autorregular també aquestes senyals prèvies al moment d'ansietat que ja coneix, ¿vale? Perquè això no és culpa de l'altre. O sigui, sí que és veritat que aquí hi ha una causa, no? De que ella li ha trobat aquestes trucades que ell no havia de fer, que això és un altre tema que han de treballar la parella, sobretot aquí la confiança crec que està una mica fluixeta, ¿vale? I han de treballar també el tema de la comunicació, però sobretot ella, no? Què me passa? Per què tinc aquesta ansietat? És un cúmul de... Jo sempre he dit, no és la situació en si. Què ha passat? Clar. Exacte.
És que mai és només allò.
Exacte.
Sempre hi ha alguna cosa més.
I tu te centres només en això, però resulta que és el cúmul de moltes situacions en la relació, i en tot cas haurien de veure el sistema, saps que treballa a nivell sistèmic, de què altres coses o què altres àmbits t'estan afectant perquè tu reacciones d'aquesta manera, ¿vale? I per altra part, sempre comunicar tenint en compte que per la teva parella ha sigut una situació nova, a partir d'ara, sobretot expressar el que realment necessites i també tenir una mica d'empatia en l'altre, que si no és tan carinyós, doncs no tampoc forçar a l'altra persona a fer coses que no, però sí, evidentment, n'hi ha uns no negociables que són importants tenir en compte en una relació, i sobretot més quan l'afectat realment li va de, pues mira, precisament tenir aquests atacs, no?
És que jo sempre el que he vist d'aquest tipus de situacions és que realment no són mai la causa per la qual una parella ho deixa, però sí que són el detonant d'un incendi.
Exacte.
És a dir, tu en aquesta situació, en funció de com l'afrontes, de què fas i de com et comportes, això es pot convertir en un incendi o pot quedar realment en una cosa de dir, ei, ok, respirem.
Exacte.
Calma, escolta, què necessitem ara? O sigui, tu necessites una abraçada, jo no la necessito, bueno, escolta, què et sembla si fem una cosa? Ens trobem d'aquí una hora, vale? Tu a la teva habitació i al sofà.
Exacte.
D'aquí una hora i aviam que desescali tot això. T'ho dic perquè també jo el que veig és això, que a vegades aquest tipus de situacions és que no són mai el motiu de ruptura, però són el que genera un incendi, que és on després surt el que diríem tradicionalment tota la merda.
Exacte, i sobretot aquest context s'ha de tenir en compte quin grau d'ansietat ha tingut la persona com per realment parlar en aquest moment posteriori o esperar a crear un context més relaxat, amb més empatia, amb més rebaixa de la tensió, per expressar el que sents d'una forma més acertada i no tant des de la emocionalitat que t'ha comportat aquest estat.
Saps quin és el gran hàndicap que veig de tot això? És que ahir estava amb una amiga teva i una amiga meva també, que estàvem tornant en cotxe al vespre, i vam comentar que hi ha dos fases que és molt interessant, perquè hi ha la fase del saber i la fase de l'entendre. Són dues fases completament diferents. T'ho dic perquè quan algú, jo crec, vaja, pel que vam parlar ahir, quan algú invalida les teves emocions, hi ha una primera fase on tu ho saps, però només ho saps, o sigui, res més, sí, sé que està passant això,
sí,
però després hi ha una altra part que és on tu ho entens i on te sap realment, i malauradament l'entendre demana temps.
Exacte, l'has dit, o sigui, per això crec que, i perquè coneix el cas, és un cúmul de situacions d'intents de tornar a refer la relació en el que hi ha una expectativa màxima de que tot funcioni bé. Com ha passat aquest fet, i és ha sigut una mica dolent, no? Perquè li ha amagat això, hi ha una desesperació, vale? Hi ha una frustració que tot això ha comportat a que hagi explotat d'aquesta manera.
Si haguéssim de fer un resum ara mateix de com solucionaríem aquest tipus de situacions, quin seria, Clàudia Ramírez?
Mira, jo crec que aquí continua sent molt important el tema de la comunicació, i que darrere de tota reacció hi ha una emoció que busca ser compresa i tenir sobretot més empatia emocional.
Sobretot això.
Sobretot.
Per cert, i aprofito la benentesa, vindràs a Barraques tu algun dia d'aquests o què? Que ja comencen fires aquí a Sant Narcís, eh?
Sempre vinc.
Ah, va.
Jo demà estic aquí a Girona.
Ah, sí?
Sí.
Ah, molt bé.
La tarda vespre ja tinc reserva en el vi de Girona.
Ah, mira, molt bé.
Sí.
Carai.
Sí, i tant.
O sigui que demà si passegem per la copa, per l'esplanada d'allà davant, potser et trobem.
Home, jo te buscaré, si esteu per allà.
No, jo no vindré.
Ah, no vindràs, no, treballaràs avui, no?
No, avui sí, però... O sigui, avui estaré una estona, però demà a casa, que també
que ja
el cos, sí, el cos,
sí,
demana,
sí,
també, sí, potser la setmana que ve d'allò, però de moment aquesta tal. Clàudia Ramírez, moltíssimes gràcies un dia més per acompanyar-nos.
Un dia més, i ja sabeu, Amor en Sintonia, Amor Punt en Sintonia, en Instagram,
sempre.
El programa de Parelles Conscients i Empoderat te Perdones, i qualsevol dubte ja sabeu que me podeu escriure, i encantada de contestar.
I contestarà, tard o d'hora contestarà, perquè ella també té molta feina. Però,
molta.
Però contesta, sempre acaba contestant.
Molta feina de l'amor.
I si em permet, senyor Vila, amb el nostre amor per la ràdio que tenim,
tornem ens... a 6:45.
A 6:45 és el que cal dir. Avui no pots dir fins dilluns. Avui no, eh? Encara no.
Encara no, ja ho direm
d'aquí una estona.
D'aquí una estona, segurament sí.
Clar, escolta'm una cosa, Raúl. I ara tu i jo què fem? D'aquí a les 6:30.
Treballar, per exemple.
Treballar? Vols treballar més encara?
Deixem-ho així.
Deixem-ho així, amb filtre, amb molt de filtre. Ens tornem a escoltar, si Déu vol, amb el bo del Vila i companyia, a partir de 6:45 de la tarda, des del balcó de l'Ajuntament de Girona, amb motiu del pregó de les Fires de Sant Narcís 2025.
Fins aleshores.